Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Onda Cero, Comunidad Valenciana. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:31, avui és dimarts 25 de novembre i arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda. Isaac Sancho en la part tècnica, en un programa, Andrea Gut, bona vesprada.
Bona vesprada.
En el que anem a parlar de les reivindicacions del 25 de novembre, el dia de l'eliminació contra la violència contra les dones, i també anem a parlar d'altres assumptes amb Caixa Popular.
Sí, parlarem del nostre esport en majúscules, que és la pilota valenciana, perquè aquesta setmana es disputen dos finals importantíssimes, així que parlarem en la Federació de la mà de Caixa Popular en el nostre espai de projectes i d'innovació i ens contaran una miqueta en quin moment es troba aquest esport i sobretot què passaran i ses finals que tindrem esta setmana.
Doncs anem a parar atenció perquè parlarem també d'un projecte, el Cyclicom, no s'ho perden, amb Aimplas com a soci per al tema del reciclatge, sobretot d'aixos components més difícils de reciclar i de cara a les empreses que ho puguen fer possible. Però abans, Amparo Sánchez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Actualitat informativa als nostres oients, així que anem enllà.
Així és, feies menció, no?, a aquesta celebració del dia d'avui, és 25 de novembre, i és dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. Només en el primer trimestre de l'any es van registrar en la Comunitat Valenciana 13.000 denúncies. Una jornada que, a més, enguany ve marcada per aquestes negociacions entre Partit Popular i Vox. Des de la Coordinadora Feminista de València lamenten que no se tinguen desenvolupant ni reforçant aquestes mesures contra la violència masclista. Per això demanen una sèrie de reivindicacions i mesures que consideren s'han d'adoptar. Candy Barroso és una de les portaveus.
En la calle estamos, pues las mujeres organizadas, pues muy enfadadas y muchas veces haciendo la labor que tendrían que hacer las instituciones, los servicios sociales, las mujeres que trabajan en atención a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en riesgo de exclusión social, están extenuadas, no están dando los recursos que deberían de haber.
I Comissions Obreres, per la seva part, ha recordat que les violències masclistes també estan molt presents en l'àmbit laboral perquè una de cada tres dones ha patit assetjament en algun moment. A més, la secretària general del sindicat, Ana García, mostra la seva preocupació per la rearticulació del patriarcat.
Esa extrema derecha, y ya podemos incorporar incluso a la derecha, que están en modo negacionista de la violencia de género, que quieren, pues en definitiva, que no haya una igualdad, es decir, quieren preservar la desigualdad, tiran de ese negacionismo, de bulos, de ataques al feminismo, de recortes en servicios de atención a las mujeres, quieren tirar también de recortes en derechos.
I estem a 48 hores per al debat d'investidura de Juan Fran Pérez Llorca i poc es coneix de la lletra menuda de l'acord de Partit Popular i Vox. Compromís ha denunciat aquesta situació, diu, d'anomalia democràtica. Alberto Ibáñez.
Lo único que Vox le exige al futuro presidente Pérez Llorca es que en su debate de investidura niegue el cambio climático en el territorio de la Dana, niegue la violencia contra las mujeres y continúen en su política de expoliar a los valencianos y las valencianas ayudando a las élites.
I avui recorda les víctimes de la Dana, marcat l'inici del discurs del rei Felip VI, que ha presidit la cerimònia de lliurament dels premis Jaume I 2025, ha reivindicat els valors d'obertura i col·laboració de la ciència.
Doncs, Amparo, aquesta vesprada a la brújula, més informació, més actualitat informativa a partir de les 7. Gràcies, companya.
Adéu, bona vesprada.
I fins ara, perquè ens quedem amb Caixa Popular, com els avançàvem, i la nostra companya, Andrea Gut.
Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
En aquest espai no només parlem d'innovació i d'iniciatives, parlem també d'esport i sempre és un plaer parlar del nostre esport en majúscules com és la pilota valenciana. Per això els contem que el diumenge 30 de novembre, el pròxim diumenge, es jugaran les últimes dos finals de la Copa Caixa Popular 2025, les corresponents a les categories d'escala i corda i raspall Pro 2. Una de les novetats de la Copa d'enguany és precisament ISA, que celebraran dos finals al mateix mateix trinquet el mateix dia, una darrere de l'altra. Parlem amb el president, com no, de la Federació de Pilota Valenciana, ell és Vicent Molines. Vicent, què tal? Bona vesprada.
Hola, molt bé, així, molt de gust d'estar així amb vosaltres i d'acompanyar-vos i dir que parlem de pilota valenciana.
El gust és nostre, com sempre. Conta'ns un poquet això, com van aquests preparatius d'aquestes dos finals que celebraran de manera simultània amb aquestes dues categories alhora, per primera vegada, me pareix?
Sí, hem volgut aglutinar aquestes pues, dues finals. Una és la que juga per terra, que seria el raspall, i l'altra és la que juga per dalt corda, que és l'aire, que és escala i corda.
Sí.
I així aglutinarem les dues aficions, no? Les de l'aire i les del raspall, i pensem que serà un punt d'inflexió i segur que la gent té una molt bona acollida i disputarem aquestes pues, dues finals en el trinquet de Genovés.
Contant sobretot, Vicent, on i quan es donaran a terme aquestes dues finals?
Pues, bueno, pues este diumenge 30, sí, en el trinquet del Genovés, a les 10:30 serà la primera final, que serà la del raspall, uh-huh, i després, a continuació, sobre ja les 12 del matí, serà la d'escala i corda.
Uh-huh. I què ens pots contar dels finalistes, no? Com diries que està el nivell ara mateix en la pilota valenciana?
A veure, jo sempre dic el mateix, no? Cada època té els teus jugadors, els teus, sí, referents, totes les èpoques són bones i extraordinàries i meravelloses perquè tots, uh-huh, els jugadors han jugat el màxim en aquest moment, però en el moment actual, que és el que ens ocupa, jo penso que és un moment molt bo, en el que n'hi ha nivell, n'hi ha també molta gent que està jugant, tant en xics com en xiques. L'altre dia presentàvem el programa de rendiment, en el que hi havia 148 alumnes, tant xics com xiques, en els diferents nivells, en què està el de tecnificació, el de especialització i el de perfeccionament. Eren 148, es presentàvem en Pelayo, uh-huh, i jo penso que això dona un símptoma, no?, de bona salut, de que aquesta regeneració i aquests joves pues, venen cap amunt. Fet d'això és, per exemple, en la final de Raspall tenim ahí sis joves que estan fent-ho molt bé i esta edició ha tingut una qualitat molt alta, el nivell, i un dels restos que entrava substituint, que és Terrades segon, és molt jove i ha entrat substituint a meitat lliga per lesió d'un company i s'ha clavat en la final demostrant unes qualitats tècniques, uh-huh, molt, molt, molt bones.
Sí, pel que veiem ahir són molt joves, no? O sigui que hi ha molt de futur, sí.
Sí, són molt joves, això és garantia, sí, de futur, com bé dius tu.
Bueno, i parlant de joventut, Vicent, tu eres mestre, no? Mestre d'escola, i imagina que allà al vostre centre no falta la pilota valenciana, no? És una de les alternatives preferides, segur.
Sí, sí, en el col·le sempre me busquen a mi, no? I en el trinquet, que hi ha un mini trinquet, sí, és un col·le de nova creació, uh-huh, i tenim un trinquet, i tenim unes galochetes, i tenim tot allí, i sempre em busquen perquè jo vaig dinamitzant i organitzant campionats, no? Ells sempre donen una xutxeria, no? Els que fan bé tot el d'això, i tots els patis sempre tinc allí 30 o 40 xiquets i xiquetes mirant i en les ganes, i quan em toca a mi, quan em toca a mi.
Perquè tu com definiries aquest esport? Com el descriuries?
A veure, jo vaig a ser molt subjectiu. Per, uh-huh, a mi és el millor esport del món. A més de que té la senya d'identitat del nostre poble,
sí,
com bé dius que és la pilota valenciana, doncs el poble valencià, per a mi té encara més cosetes, no? Que me fa emocionar, me fa tindre també aquest sentiment a flor de pell i me fa pues, disfrutar, no? I treure tota aquesta passió que tinc dins i que això no es pot expressar en paraules, és un sentiment.
Uh-huh. Ara mateix, més o menys, quantes persones o quants equips federats teniu en la Federació de Pilota al nostre territori?
Pues no sabria dir exactament el nombre perquè hi ha, sí, diferents modalitats.
Clar, sí, sí, sí.
Però, per exemple, en escolars, uh-huh, podríem dir que estaríem sobre 3.000, uh-huh, escolars.
Uau.
I
bueno,
després,
cifra.
Sí, en el projecte Pilota a l'escola,
sí,
ahir passaran uns 25.000, 30.000 alumnes provant pilota. Vull dir, és un poc que tasta molta gent la pilota i cada vegada pues, va creant, no, aixòs adeptes, van adherint-se, uh-huh, i van participant en diferents activitats de promoció.
Uh-huh. Van adherint-se tant xics com xiques, no? I a poc a poc es van aconseguint coses al respecte. Per exemple, en 2021, per fi, en el cas de les categories masculines ja s'havia aconseguit fa temps, però en 2021 es va aconseguir que elles, no, que les jugadores, foren professionals, fora un esport professional també per a elles. Això va ser un pas molt important, no?
Sí, a veure, la pilota tradicionalment ha estat molt masculinitzada, no?
Uh-huh.
I en els temps que corren la dona ha anat ocupant el seu espai en tots els llocs, com correspon, però com no podia ser de menys, també en el trinquet. I la dona pues, ja portava molt de temps practicant la pilota a nivell amateur,
sí,
i va arribar el moment en el que va tindre aquest punt d'inflexió en el que va catapultar, no?, la seva projecció cap al món professional.
Uh-huh. Quines necessitats com a representant quasi màxim, no, del sector d'alguna manera, com a president de la federació, quines necessitats diries que té un esport ara mateix com la pilota valenciana, que necessiteu per part de la, no sé, de la ciutadania, de les empreses, de les institucions, què necessita aquest esport?
A veure, aquest esport valencià, pues, el recolzament de les administracions públiques i d'alguns patrocinadors privats està ahí, és incondicional, perquè és una senya d'identitat del nostre poble. Faltaria, pues, clar, que aquest esport pues, arribara més enllà, no? I que molta gent vinguera a veure-nos i tinguera més repercussió mediàtica. I pense que també que participant les dones, que jo pense que en un futur les dones ocuparan un lloc molt més per la quantitat en la que estan adherint-se a participar en els campionats, pues també augmentarem, no?, aquesta massa social que cada dia és més.
Ara recordarem les hores i on tindrà lloc aquestes dues finals simultànies, però més enllà d'això, imagine que hi ha partits, no? Hi ha cites importants pràcticament cada cap de setmana, cada setmana, més o menys com està aquesta activitat de la pilota?
A partir d'ara ja, no? Podria dir que tots els caps de setmana, dissabte i diumenge, estan complets, tant en categories de jocs escolars, que en les competicions estem acabant el primer trimestre, i estem tancant també els campionats de clubs, que n'hi ha com a 6 modalitats, que són les principals, després n'hi ha altres que són menors, que també estan tancant els campionats. Vull dir que des d'ara fins al dia 28-29 de desembre, tant dissabte com diumenge, hi hauran partides finals de campionats per a redonir este any.
Imagina que si hi ha algun interessat de la edat que siga, o algun pare que està interessat per als seus fills, a l'hora de formar, no?, els seus fills i que siguin algun dia, per què no, professionals de la pilota valenciana, imagina que la federació comptarà amb algun tipus d'escola també per a ensenyar la pilota als xavals.
Sí, quan les famílies s'adrecen, depèn de la població en la que estiguem parlant, potser és en València, pues en València hi ha escoles municipals que la Federació de Pilota són les que les tutoritza, i ahí poden acudir xiquetes de València, de diferents col·legis, que aprofiten les instal·lacions que hi ha en València. Si estem parlant d'altres pobles, pues normalment cada poble té la seva escola de pilota, la Federació de Pilota sempre està recolzant i intentant ajudar a totes, i després la Federació de Pilota el que té és quan hi ha un poquet més de nivell, que passaríem a l'escola de rendiment, i ahí és on hi ha uns centres específics per a que aquest nivell pues, pugui seguir pujant i com no, pues, si hi ha possibilitat algun dia arribar al món professional.
Doncs Vicent, anem a recordar pues això, aquesta cita importantíssima que té la federació i tots els aficionats de la pilota valenciana d'ací uns dies, el proper diumenge 30 de novembre, quan es jugaran aquestes últimes dues finals de la Copa Caixa Popular 2025, les que corresponen a les categories d'escala i corda i raspall Pro 2, i ja saben que aquesta novetat importantíssima de la Copa d'enguany, que és que es celebraran dos finals al mateix trinquet el mateix dia, és una cosa que no havia succeït encara mai, una darrere de l'altra. Anem a recordar-ho.
Pues sí, el diumenge 30 al trinquet de Genovés, a les 10:30 la final de Copa 2 de raspall masculí, i a les 12 la final d'escala i corda de la Copa 2 Caixa Popular.
Emoció assegurada.
Allí vos esperé.
Molt bé, Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, moltíssimes gràcies per vindre ací a Comunitat Valenciana en la Onda, la nostra casa, a Onda Cero València, i moltíssima sort a tots els jugadors i que vagin molt bé. Parlem molt pronte de més pilota.
Pues jo agraïs molt la vostra complicitat, no?, en compartir pilota en aquest espai, i traslladaré els vostres desitjos a tots els jugadors quan es vega el pròxim diumenge.
Gràcies, Vicent. Adeu.
Adeu.
Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Cuando hay riesgo de lluvia intensa, la mejor protección es estar informado. Entra en 112cv.gva.es para saber cómo reaccionar antes, durante y después de una emergencia. Davant les emergències dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana. Así, ara.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Hoy nos sumamos a la Semana Europea de la Reducción de Residuos, que este año pone el foco en uno de los desafíos ambientales más urgentes, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos como RAE. Para hablar de cómo la innovación puede ayudarnos a reciclar estos materiales complejos, contamos con Pablo Ferrero. Él es investigador líder en biotecnología en AIMPLAS, que participa en un proyecto puntero llamado Cyclicom, centrado en impulsar soluciones reales para el reciclaje de plásticos complejos. Pablo, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Bueno, yo decía, esta Semana Europea de la Reducción de Residuos, del 22 al 30 de noviembre, dedicada a concienciar sobre esta reducción, sobre todo de los electrónicos, ¿no? Los residuos electrónicos. ¿Por qué son tan problemáticos? Y sobre todo, ¿por qué su reciclaje es un reto creciente?
Pues al final, su reciclaje es un reto creciente porque cada vez tenemos más productos de este tipo, y después la separación de los materiales que componen todos el equipo, aparato eléctrico, electrónico, pues supone un desafío importante.
Uh-huh. Vamos a hablar de sobre todo ese desafío, de las líneas que se están siguiendo y sobre todo de cómo se alinea Cyclicom con esos objetivos, ¿no?, de esta campaña. ¿Qué aporta para el reciclaje de materiales plásticos complejos presentes en los RAE, Cyclicom?
Bueno, al final Cyclicom es una iniciativa colaborativa que tiene el objetivo de justamente formar un ecosistema que impulse esa circularidad de residuos plásticos complejos, y en ellos uno de ellos es los RAEs, ¿no?, que estabas comentando. Entonces, Cyclicom lo que propone es un conjunto de servicios que se pueden destinados a las empresas, como asesoramientos o demostradores para la circularidad. Al final está muy enfocado a las empresas, ¿no?, a que llegue a todas estas tecnologías y todos estos servicios y nuevas formas de reciclar estos tipos de plásticos y productos como los RAEs, pues que al final todos esos servicios y nuevos procesos que se están desarrollando, que al final lleguen a las empresas. Entonces, ese es el objetivo principal, cómo Cyclicom puede encajarlo en este sentido. Uh-huh. Además, también Cyclicom propone una actividad importante, es la formación, porque claro, muchas veces tenemos nuevos servicios, nuevos procesos de reciclado, pero las empresas o no tienen personal formado para implementarlos, y entonces también uno de los pilares principales es esa formación y capacitación para generar talento y nutrir a las empresas.
Uh-huh. Ahora hablaremos en detalle de esa formación. Quería preguntarte antes, ¿a qué nos referimos exactamente, para aclararlo, a los RAEs, ¿no? ¿Por qué son tan difíciles de separar y de valorizar?
Pues al final son que están compuestos por diferentes tipos de materiales que son muy difíciles de separar en sí mismo. Al final, para reciclarlos necesitamos tener los materiales completamente separados por diferentes tipos de los polímeros que nos podemos encontrar, y además de polímeros también nos encontramos otro tipo de compuestos, como pueden ser pues metales o materias primas que además son críticas, como por ejemplo pues nos podemos encontrar las baterías de ion litio, litio cada vez que es más escaso y está muy geolocalizado en diferentes puntos. Entonces es muy muy difícil de reciclar, por eso esa primera etapa de separación. Y bueno, ese es el principal desafío. Después sí que es verdad que hay tecnologías que nos permiten reciclar todos estos diferentes componentes. Hmm.
Cyclicom, decíamos, reúne a AIMPLAS junto a otras entidades como el Cluster Aclima, la Fundación Geiker, la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, la Fundación CIDAUT, y valoriza también servicios medioambientales. ¿Qué aporta esta colaboración y por qué es clave también para transformar el reciclaje, Pablo?
Sí, esta colaboración al final es clave para el desarrollo de estos procesos y que todo esto acabe llegando y tengamos pues eso, todos estos nuevos procesos en las empresas. ¿Por qué? Porque al final cada uno, cada fundación, cada centro tecnológico y cada asociación y cada empresa, pues somos especialistas en cada uno de los diferentes procesos que puede llevar todo este proceso de reciclaje en toda la cadena de valor. Por lo tanto, esa colaboración al final es clave para que todo esto llegue a buen puerto y finalmente pues consigamos pues esa implementación, que es lo que queremos, y que en el caso de los RAE pues se reciclen cada vez más.
Cuando hablamos de ayudar a las empresas a implantar procesos circulares, ¿de qué tipo de herramientas estamos hablando o qué tipo de acompañamiento se ofrece desde este proyecto?
Pues se ofrecen desde asesoramientos, demostradores de circularidad, es decir, yo tengo un residuo y quiero comprobar si mi residuo se puede reciclar o qué proceso debo seguir para reciclarlo. Pues ese roadmap tecnológico para las empresas, nosotros vamos de la mano con ellas, también hacemos servicios de casación y demanda, también tenemos un sistema de vigilancia tecnológica enfocada a este tipo de residuos. Uh-huh. Entonces, son este tipo de servicios que ofrecemos a las empresas para mejorar toda esa implementación.
Claro, y ya que hablamos de estas empresas, vamos a contarles que el proyecto Cyclicom va a participar en un workshop dentro del tercer Seminario Internacional de Reciclado de Plásticos aquí en Valencia. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro y sobre todo qué van a poder encontrar los asistentes? Es el 11 de diciembre.
Sí, es al final lo que comentábamos antes en cuanto a la participación de diferentes centros, pues al final también es un poco ese foro de debate donde podemos compartir los retos, los éxitos y al final también muchas veces los desafíos que nos encontramos en los diferentes ámbitos del reciclado, ¿no? Del reciclado de plásticos, que en este caso, bueno, son muy muy variados y al final pues nos podemos encontrar también pues diferentes en el seminario nos podemos encontrar con diferentes entidades, ya sean centros tecnológicos, empresas que nos pueden contar su experiencia en el mundo del reciclado y los desafíos y los retos a los que se enfrentan, y poder encontrar también oportunidades donde implementar todas estas soluciones, y al final pues donde hay retos, ¿no?, hay oportunidades donde podemos hacer cosas, ¿no?
Exacto. Y bueno, hablábamos de esa importancia de la formación como herramienta clave. AIMPLAS, como podemos decir, socio del proyecto, está contribuyendo a capacitar a esos profesionales en el reciclaje de residuos complejos, nos comentabas, ¿no?
Eso es uno de los aspectos que consideramos al final también clave, porque sí que es verdad que se están desarrollando nuevos procesos, pero claro, al final desarrollamos nuevos procesos, pero no queremos que se queden en un cajón olvidado, sino lo que queremos es compartirlos y formar a los nuevos profesionales para que se acaben implementando y acaben llegando a las empresas, y que al final la sociedad sea la que se vea beneficiada de estos nuevos desarrollos que estamos realizando. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues uno de los aspectos clave es esa capacitación, esa generación de talento con la que podemos dotar de competencias de nuevas técnicas de reciclado para estos materiales, y que al final se vea repercutido en el tejido productivo español y que se vea beneficiado de esa manera.
Uh-huh. Un par de cosas más, Pablo. AIMPLAS, también estáis participando en otros proyectos que abordan directamente el reciclaje de RAE, como Recritic, Metallón y también el europeo Reform. ¿Cómo complementáis estos proyectos en este trabajo que estáis realizando con Cyclicom?
Sí, bueno, al final todos estos proyectos se desarrollan diferentes tecnologías y al final pues se implementan dentro pues toda lo que aprendemos, los desarrollos que realizamos en estos proyectos, pues acaban alimentando a Cyclicom. Pues si desarrollamos un proceso nuevo, pues se incorpora en la formación y también en los nuevos servicios que ofrecemos a las empresas. Por tanto, al final todos los proyectos y de I+D en los que participamos, de alguna forma u otra, acaban alimentando a Cyclicom, ¿no? Con esos nuevos servicios, nuevas formaciones en todos esos procesos que estamos desarrollando.
Claro, y ya para cerrar, Pablo, ¿qué beneficios concretos se esperan, ¿no?, de Cíclicom en términos de sostenibilidad, de competitividad industrial y cómo puede cambiar el panorama del reciclaje en España?
Pues la idea es que plásticos complejos que actualmente presentan dificultades a la hora de reciclarse, se reciclan. Por lo tanto, una de los principales objetivos es reducir que estos plásticos vayan al vertedero y, por tanto, aumentar esas tasas de reciclado mediante todos estos servicios, formación, etcétera. Por lo tanto, sobre todo, ese es el objetivo principal de reducir aquello que va a vertedero y aumentar las tasas de reciclado y esa circularidad y sostenibilidad que todos estamos buscando.
Desde luego. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por esta visión tan clara de los retos que presentan estos residuos electrónicos y de cómo proyectos como Cíclicom están ayudando a transformar el reciclaje en nuestro país. Un trabajo que desde luego no solo impulsa esa economía circular, como decía, sino que también acerca esas soluciones reales a empresas y a ciudadanos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Pablo, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Este jueves no te pierdas el programa Comunitat Valenciana en la Onda desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, con motivo de la exposición La huella de la Dana en la práctica artística, un proyecto que reúne las voces de 43 artistas afectados. Te esperamos para vivir en directo el programa Comunitat Valenciana en la Onda a las 2:30 desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea. L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Las 10:45 en el reloj.
I avui, 25 de novembre, fent tancament d'aquest programa amb la notícia del dia, no? Eixa xacra que és la violència de gènere. En el Dia Internacional per a la seva eliminació volem reivindicar que hi ha milers de persones que avui eixiran al carrer per a dir prou a esta xacra, com dèiem, que segueix mantenint la societat actual. Andrea.
Sí, avui es commemora ese Dia Internacional per a l'eliminació d'aquesta violència i en el programa Más de Uno València han fet un repàs a les principals reivindicacions i testimonis i hem parlat, per exemple, amb Inma Cerdà. Ella va patir durant 15 anys violència física i mental per part de la seva exparella, a qui va denunciar en 2016 després de reiterades pallisses i anar-se'n de sa casa. Ara ens explica per què és important denunciar.
Porque así le dices exactamente al agresor, hasta aquí has llegado. Y ese agresor, lo más normal, está claro que alguno hay por ahí que pueda decir que no, pero lo más normal es que se para y se acaba la relación total, y manteniendo el contacto cero y todo cero. O sea, hasta que no llegó esa denuncia, yo no vivía, no vivía.
Hem parlat també amb Virginia Sánchez, que és la presidenta d'una de les principals associacions de València, com és Alana, i ens parlava d'aquestes principals consignes.
Falta que en la comunidad valenciana se ha empezado a trabajar, pero realmente pues se va muy lento y es algo que se necesita. Se necesita porque estamos retrocediendo, está habiendo negacionismo, como tú decías, las redes sociales está siendo, bueno, un cáncer a nivel sensibilización de las personas jóvenes. Y sobre todo lo que se necesita es que la violencia, la lucha contra la violencia de género sea una prioridad política.
Volar sin alas, sentir que... Escoltava que el que falta és ese pacte contra la violència de gènere, que sí que existís a nivell estatal, es va aprovar en juliol. El Pacte Nacional contra la Violència de Gènere incorpora aspectes com la violència econòmica.
I la digital, de la que parlava també, que en molts casos és totalment invisible. Ja saben, en un dia com avui, que pues, reivindiquem aquesta eliminació de la violència, que criden al 016, que denuncien davant de qualsevol tipus d'agressió, tant física com psicològica. Així que amb aquest tema tanquem el programa. Andrea, gràcies.
Gràcies a tu, companya.
I bona vesprada. Bona vesprada també a vostès, perquè apleguem a les 3 de la vesprada. Demà continuem amb més a les 2:30 en Comunitat Valenciana en la Onda. Adéu.